Bé, bon dia. A mi m'ha tocat explicar la jornada Scry, les novenes jornades Scry, que es van celebrar, com veieu, a Santiago, el 16 i 17 de juny, els mateixos dies ara he vist que l'univers de Girona. Aquestes jornades novenes van tenir com a tema principal l'avaluació i l'acreditació de les competències informacionals i informàtiques, la CI2. CI2 vol dir C i dues vegades la I, per tant CI2, informacional i informàtiques. Estan organitzades per la CRUE, que és la conferència de rectors de les universitats espanyoles, i més concretament per dues comissions sectorials, que és el Revion i CRUETIC. Espero que no avorreixi, i tinc 15 minuts i que no em passi, a veure si tenim sort. Com que no hi havia una llista d'assistents, i és una llàstima perquè així es podies haver conegut més la gent amb correus electrònics i d'on venien, un dia vaig comptar més o menys quants érem, uns 120, si no em vaig descomptar, i parlant allà entre els cafès i els dinars i tot això, i la gent que es anava presentant, vaig veure que hi havia directors de biblioteca, responsables de formació, responsables informàtics, bibliotecaris de grups de treball de formació, els bibliotecaris formadors, els docents, esclar, i després, sobretot, càrrecs institucionals de les universitats o de la de Santiago, com el rector i vicerrectors. Durant aquests dos dies es va condensar molta matèria i va haver-hi la conferència inaugural en primer lloc, després hi va haver-hi 7 ponències barrejades amb comunicacions, una taula rodona i al final amb unes conclusions que nosaltres ja estàvem de camí a l'aeroport, que bé, però les tenim penjades, perquè sortia, em sembla que eren les 2 o les 3 i allò eren quarts de 2 que feien les conclusions. Trobareu la informació a la web oficial de les jornades, aneu sobretot en l'apartat postjornades, que és on hi ha les presentacions. Si voleu anècdotes i coses curioses, doncs aneu al Facebook de les jornades Scry, que allà hi ha fotos i diferent gent, les patums d'aquelles jornades es parlen per allà dintre i es comuniquen i diu que ara m'interessa, ara no m'interessa, ara està parlant tal persona, ara no. I tot plegat ho trobareu penjat en la nostra intranet, a la biblioteca, com ja el mes de juny passat ja vam penjar-ho, i hi ha les presentacions i uns apunts que vaig fer a l'últim dia. Clar, resumir tant de contingut en 10 minuts o un quart d'hora és difícil, i ho he volgut agrupar en 3 apartats. Em deixo coses, però com que ja estan en la intranet, doncs ho podreu llegir més en calma. I bàsicament em vull centrar en 3 apartats. El primer, una mica un resum d'on estem o d'on venim, el famós Alfin, i ara ja no és Alfin, ara és CI2. Després, el segon apartat que parlaré serà uns exemples d'acreditació. Què vol dir això d'acreditació? Parlarem d'un exemple d'acreditació des de la docència i després un altre des de la biblioteca. I per acabar, per no allargar, destacarem un exemple de cooperació entre biblioteques diverses, entre biblioteques universitàries, no tant des del punt de vista d'acreditació, sinó des dels cursos de formació, que va ser una comunicació molt interessant de l'últim dia. El primer punt es va estar explicant, doncs, que hi ha hagut un canvi d'etapa, un canvi evolutiu, de la formació clàssica instrumental que estàvem acostumats a fer. Vam passar els últims anys a ALFIN, alfabetització informacional. Nosaltres aquí el 2008 amb el grup de treball, amb la Laia i la Núria, doncs ho vam estar-ho treballant, com recordareu, i vam estar-ho parlant en diferents workshops i tallers. Però és que ara ja no parlem d'ALFIN, ara ja no és l'alfabetització informacional, que l'Antoni ja li deu agradar això, ara ja parlem més de formació en competències. I m'he apuntat que ara l'estratègia Revion ja parla d'ajuda informacional, un altre terme a afegir, no? Per tant, ara l'ALFIN ha quedat més diluït o el complement o s'ha reforçat molt més a l'hora de parlar més amb formació en competències. I aquestes competències I2 són les referents informacionals informàtiques inseparables. Quan parlem nosaltres, quan fem una formació d'usuaris i estem parlant més d'habilitats o competències informacionals, també estem anant a les informàtiques, i si estem a les informàtiques anem a les altres, a les informacionals. Bé, tot aquest, van estar parlant molt al principi les introduccions, i ens hem de preguntar si nosaltres a la biblioteca de l'UDG hem viscut o no aquest canvi evolutiu i si hem viscut o no aquest canvi de paradigma. I bé, jo, podem estar contents perquè la resposta em sembla que ha de ser afirmativa. L'hem viscut en diferents moments. Jo recordo la memòria del 2001, que aquests dies estava llegint de la biblioteca, l'Antònia va apostar per als bibliotecaris temàtics especialitzats i això també va ajudar a transformar les formacions d'usuaris. El 2008, amb tot el tema de Bolonya, també ens va ajudar a transformar totes les formacions i estem en aquesta línia. I podríem destacar dos exemples de formació en competències. Una seria la següent: quan la nostra formació passa de ser descriptiva, vol dir, quan nosaltres deixem de dir aquí tenim un catàleg, aquí tenim un fons, aquí tenim una base de dades, i ens posem dintre les pràctiques de les assignatures o dintre de les pràctiques, en el cas del campus d'Emili Graïta, que la Roser i l'Anna doncs, ho estem treballant amb els ABPs, estem fent formació i estem ajudant a formar en competències els estudiants. Un altre exemple també en aquesta línia de competències seria quan els alumnes de primer de grau o de segon o ja dels màsters i postgraus ens demanen una hora de documentalista. Nosaltres, és clar, aquesta hora de documentalista és una hora de tu a tu, és una hora de servei personalitzat, és la cita prèvia que dèiem abans, no? Com que allà tenim un sofà, va molt bé perquè tenim uns sofàs allà a l'entrada del taulell i a vegades hi ha cua, mira, s'asseuen al sofà i com si estiguéssim a la consulta. Bé, doncs quan el... Sí. Hem fet 120 hores en 2 anys. Hem donat 120 hores en 2 anys, els 3 documentalistes. Bé, què fem en aquesta hora prèvia? Doncs, sobretot ajudem a completar les estratègies de cerca que ja les han treballat en les formacions d'ABP i en les pràctiques que fem els bibliotecaris dintre de les ABPs, però, esclar, les anem completant, les anem afinant o refinant, i alhora ajudem a identificar la bibliografia amb més evidència científica, més rellevant, més fiable, més recent, sobre casos concrets que es troben en aquells moments l'usuari, no? L'estudiant. Amb els de segon hi havia el desgast de maluc de la senyora Maria. Això és l'epígraf més senzill, eh? Després hi havia tot d'objectius i hipòtesis molt més clíniques, mèdiques, etc. Però el títol era el desgast de maluc de la pobra senyora Maria, que ho explicava en la seva veïna, bueno, etc. I després, això era aquest any, però l'any passat era la picada de Medusa, etc. L'excusa és aquesta, però després s'ha de treballar tota la documentació científica que disposa la biblioteca digital, doncs com la fem arribar a aquests estudiants, siguin de primer, de segon o de tercer cicle, etc. Doncs quan fem això, estem en la línia que parlàvem abans, no? Estem formant en competències. Clar, si ja ho estem fent, la pregunta que ve al darrere seria: però ens cal acreditar o no ens cal acreditar, no? Allà va haver una discussió tant el primer dia com el segon dia i les conclusions no van arribar encara a definir-se. Perquè si els plans docents de les universitats ja contenen transversalment les competències informacionals 2, la 1 i la 2, per què cal acreditar? Per què la universitat ha de certificar, acreditar, ha de fer proves i examinar en aquests alumnes, no? Siguin proves internes o proves externes. Doncs allà la gent deia, doncs, sí, perquè així hi ha un plus a la titulació, altres deien és important perquè així repesquem amb formació continuada molta gent que ja no ve a la universitat, i alguns docents deien no, perquè com que ja ho estem fent dintre de les assignatures, com que ja és implícit, no cal carregar més a l'estudiant. Un sí i uns no. Si decidim, o la biblioteca o la mateixa universitat, si decideix acreditar, quins són els requisits indispensables? N'hi ha moltíssims, els he resumit en 4 o 5, a veure si es veu bé. El primer seria, sobretot, que hi hagi una integració real de les competències informacionals dins dels plans docents. Si volem acreditar, és que aquestes competències han de formar part de la docència. En el cas de la nostra universitat, això és real, perquè quan vam estar examinant els llibres blancs de cada titulació amb el grup de treball de formació, ens vam donar compte que ALFIN, biblioteca i competències estaven unides en els plans docents. Per tant, en aquest cas, hi és. El segon punt, el segon requisit, que es pugui garantir la qualitat formativa i avaluativa dels cursos. Això vol dir que, si és que acreditem, els cursos que donem han de ser compatibles amb altres certificats, han de ser vigents, han de ser reals, han de ser actualitzables, revisables, etc. Un altre aspecte i un altre requisit és que, si ens decidim, sobretot que no morim d'èxit. Això ho tenim molt clar, no? Perquè és clar, si ara comencem a fer una difusió i diem la biblioteca de l'UDG certificarà les competències informacionals i informàtiques, però després ens fallen, doncs, els espais, o no en tenim suficients, o no tenim prou recursos humans, o no estan prou motivats, o la tecnologia també ens balla una mica, després no aniríem bé. L'altre requisit seria, sobretot, que des del rectorat, els vicerectors, hi hagi aquest suport institucional, i amb el suport Cru i Rebium, que segurament tindríem. I l'últim requisit, resumit de tots els que es van anar dient, és que hem de tenir clar que el certificat que féssim ha de portar un reconeixement social i ha de portar a l'estudiant també un reconeixement acadèmic. Bé, això seria una mica el resum del primer punt, on estem, d'on venim, cap on anem. Anem en els dos exemples que voldria destacar d'acreditació. Un seria el que fa l'autònoma. L'autònoma ha apostat per una acreditació externa, flexible i homologable. Aquesta acreditació ECDL, que és internacional, quan parlem d'acreditació estem parlant de... Antigament, per exemple, teníem el nivell C, no? per acreditar un nivell de llengua catalana, doncs en aquest cas és per acreditar unes competències bàsicament informàtiques, i amb algun mòdul informacional, doncs hi ha en aquestes acreditacions internacionals. L'autònoma, doncs, aposta per aquest tipus a través d'un curs de 12 crèdits de lliure elecció, i ho fan des de la Fundació UAP i l'Oficina de l'Autònoma Interactiva Docent. Aquí hi ha un PDF, que com que ja penjarem les diapositives, teniu tot el temari, mòdul per mòdul, què hi entra i què no hi entra en cada mòdul d'aquests 12 crèdits de curs. Aquí va adreçat aquesta acreditació, aquest curs, els estudiants de l'autònoma, és clar. El CIRE vol dir els presos, la gent que estan a les presons, i tots els usuaris externs que puguin venir a l'autònoma. És un conveni que té l'autònoma, amb el CIRE. Quins tipus de cursos tenim? Tenen dos tipus de cursos, perquè hi ha dos nivells. Un és el nivell bàsic, que el van implementar a partir del 2004, i hi ha un nivell avançat implementat a partir del 2010. Què aporta aquest curs? Doncs crèdits de lliure elecció pels estudiants, ajuda a la reinserció, ajuda al món laboral, i després també és un curs compatible amb altres cursos possibles o altres acreditacions. El mètode. Són sessions presencials conjuntament amb sessions a distància, els mòduls típics d'online. També hi ha fòrums de participació i al final acaben amb uns mòduls d'avaluació. Bé, l'altre exemple, aquest seria des de la vessant de la docència. Tenim l'altre exemple d'acreditació, que és el que fa la Pompeu. La Pompeu, si fem una mica de resum històric, té el famós curs aquest d'introducció a la universitat. El 2008-2009 van apostar per les competències TIC. La Pompeu ho van fer el 2008-2009, nosaltres també vam fer-ho, per tant anem iguals. Després, juntament amb el 2008-2009, la Generalitat aposta i demana que les biblioteques facin difusió de la seva acreditació, l'acreditació ACTIC, que segurament algú de vosaltres ja té, allà a Miligrid hi ha algú que la té també, que és una acreditació bàsicament de competències informàtiques, un titulet. Doncs el 2009 la Generalitat ho proposa i la Pompeu diu que sí, s'implica el març del 2010 i es posa la medalla de ser el primer centre universitari col·laborador ACTIC. Després, com ho fa? Doncs proporcionant uns espais i uns recursos humans. Uns espais i uns recursos humans que a la biblioteca li toca de ple, com veurem. La signatura és el març del 2010 i el 2010, al novembre, inicia aquest servei. Com veieu, són dos cops al mes, ofereix les proves d'acreditació dos cops al mes, amb una durada de cada prova és de 2 hores i mitja. Val? No elabora materials, etc. Tots aquests materials estan penjats a la Generalitat i són d'Àctic. Ell ofereix aquest servei de prova. Com ho fa? Doncs hi ha tres punts. Hi ha el punt de recepció, que són els taulells d'informació a l'estudiant, que em sembla que en diuen PIES, allà a les biblioteques. Després hi ha els punts de connexió, ofereix punts de connexió, que són els ordinadors de sobretaula, els nostres estimats portàtils i les aules informàtiques. I després ofereix el punt d'avaluació, que només ofereixen l'aula informàtica de la biblioteca CRAI de Ciutadella. No de Menorca, sinó de Barcelona, la Ciutadella de Pompeu Fabra. El personal implicat, 14 administratius de la biblioteca com a informadors i el supervisor, són dos operadors informàtics i 4 administratius de la biblioteca que porten tot aquest muntatge de les proves. No elaboren els materials, vull dir, estan allà, només ofereixen un servei de proves. Per què acrediten els de la Pompeu Fabra? Per què ho fan? Resumint el que van dir, perquè es van extendre moltíssim, a priori, perquè tenien una demanda d'acreditacions regulades, els seus estudiants demanaven una prova que acredités les competències, van tenir un suport institucional i tenien experiència de cooperació entre serveis universitaris. I a posteriori, què suposa aconseguir aquest títol o aquesta prova ACTIC? Doncs millorar la inserció laboral dels estudiants, millorar la carrera professional del PDI i el PAS i donar valor afegit a aquests cursos d'introducció que dèiem al principi a la universitat. Bé, i ara anem al tercer punt, que és aquest exemple de cooperació entre biblioteques, que és el projecte Unici2. Aquí en veiem bibliotecàries i un bibliotecari. A mi em va sorprendre molt agradablement, perquè són en principi 4 biblioteques superdistants, no? Com si ara a Girona també ens hi poséssim, perquè hi havia la Laguna, hi havia Saragossa, hi havia Santiago de Compostela i hi havia Alacant. 4 biblioteques molt distants també de diferents autonomies, algunes autònomes, amb altres, amb llengües pròpies, algunes d'elles, per tant, diferents. Però que es van decidir ajuntar-se per sumar esforços a nivell de cursos de formació, més que d'acreditació, més de, per cursos de formació. I aquí hi ha els diferents grups de treball de formació de cada biblioteca i de cada universitat. Motius per treballar cooperativament. En van dir molts, els he resumit en un quadre, perquè si no, no acabaríem. Estalviar recursos, això ja està, ho tenim clar tots. Tenien un motiu perquè també van vendre aquest Unicidós, el van vendre i el van tenir el suport dels rectorats. Després van veure que treballant junts guanyaven en visibilitat i en projecció i en credibilitat. Unificar criteris comuns de formació d'usuaris d'aquests cursos de formació ajudava també aquest intercanvi d'experiències i millorava el mateix model de formació. I després, clar, tot això els hi servia com a objectiu estratègic. Després, no tothom feia de tot. Cada biblioteca o cada universitat decidia quina part d'aquest Unicidós feia. Cada grup de treball decidia doncs, quina tasca fer. Tenim la biblioteca de la Universitat de la Laguna, treballava els continguts, les unitats dels diferents mòduls. La Biblioteca Universitària de Saragossa s'encarregava de l'avaluació, tot el tema estadístic. La Biblioteca de Santiago feia més la part de difusió, la part més de projecció, marca, logotips, etc. I els d'Alacant, el tema més informàtic, més de materials, com posar-los a la vista. Per què la Laguna es queda amb la part poder més difícil, la base, que són els continguts? Perquè va ser la que tenia més formació d'usuaris i va ser el seu curs el que es va exportar a la resta. La base partia de la Laguna. Aquest curs es va implementar dins el primer de grau, amb algunes adaptacions a cada universitat. És un curs amb entesa, biblioteca i professorat. Les avaluacions d'aquest curs partien del professorat i és un curs també, com he dit abans, amb marca i amb logotip. La metodologia, doncs, pel 2010-2011, és un curs que va arribar a 6.000 estudiants i van col·laborar-hi 74 bibliotecaris del conjunt de les quatre universitats. Feien una sessió presencial i després ja deixaven sessions, eren ja virtuals, eren 8 mòduls amb plataforma Moodle, entre 5 i 10 hores. Bé, després de Santiago, aquest grup de l'Unicidós va publicar un article sobre tot aquest projecte i està obert, en aquest enllaç el trobareu, i hi ha dades estadístiques més recents que les que ens van aportant allà a Santiago. I per no allargar-me, anem a l'última diapositiva, que són unes reflexions que vaig fer a l'avió, bueno, estava allà volant ja, des de Santiago. Hem vist que les competències informacionals 2, o les CI2, són d'importància estratègica per a la universitat, això tothom ho té clar, però ens podríem fer unes preguntes que són les següents. Però és la nostra feina acreditar en CI2? No dic treballar les competències, estic dient acreditar, facilitar les proves d'acreditació externa. Tenim els recursos humans, els tecnològics, els espais adients per pujar en aquest tren de les acreditacions? I per acabar, l'altra pregunta seria: és el millor moment per apostar per un nou servei o producte universitari que va més enllà de la mateixa biblioteca? Això ens ho plantegem aquests dies i ja ho veurem. Val? Bé, no sé si m'he allargat. Moltes gràcies i ens veurem.
Participa a la biblioteca en aquell curs de la UAB?
No van esmentar-ho en cap moment. I a més que eren professors, no ho parlaven.
Era professora
d'igual. Sí, sí, sí.
I la Pompeu participa a l'avaluació, no participa impartint els cursos?
No imparteix els cursos, no, perquè els mòduls ja eren fets, és com altres centres col·laboradors fora de la universitat, que són només a fer la prova d'examen.
Fer la prova.
Sí, és que és diferent.
Perquè és una, clar, llavors, qui acredita la biblioteca,
no? No. Ella cedeix un espai i un personal que... Sí, sí.
Clar, és que...
Però es marquen com a servei, ells es marquen com un servei, però no és ben bé un servei.
Jo el que volia remarcar és això, a veure, ni l'Autònoma ni la Pompeu estan fent cursos de formació d'usuaris. L'Autònoma no té res a veure amb la biblioteca i la Pompeu cedeix la biblioteca i els espais i la gent que vigili els exàmens. Vull dir, a veure, no és que jo vulgui carregar-me les altres universitats, però la feina que es fa aquí és una altra, eh? I molta. I arribem a molta gent amb més a fons. No és tant per mi com per al grup, ja ho saps, Joan Carles.